che a fine giornata sarà quello che basterà. Non capisco quale tipo di...
Els pròxims minuts els dedicarem a parlar de la República de San Marino. Serà un viatge express, un d'aquells viatges que dediquem als països grans i petits que no es troben en el rànquing dels més turístics. San Marino té una superfície de 61,19 quilòmetres quadrats, una població que no arriba als 50.000 habitants i alguns monuments d'interès. A més d'algunes curiositats, forma part dels 5 països més petits del món i és l'estat sobirà més antic del món. Junt amb la ciutat de Vaticà i l'estat africà de Lesotho, té la singularitat de ser un país independent que tot el seu territori està completament envoltat per un sol país. En aquest cas, el país que envolta San Marino és Itàlia. San Marino està entre Emília-Romanya i les Marques, a 10 quilòmetres del mar Adriàtic, tot i que no té sortida al mar, i el punt més alt és el Titano, una muntanya de 739 metres. La República de San Marino ha estat habitada des de temps prehistòrics. L'existència documentada de la República comença al segle X. Marinos, el dàlmata, o San Marino, va deixar l'illa d'Arpe per escapar de la política anticristiana de l'emperador romà Dioclecian Marinus. Es va amagar en el cim del mont Titano. I allà, de fet, el Titano és el cim més alt de tots els 7 que té San Marino. Allà va fundar una petita comunitat cristiana que finalment va heretar de la propietària d'aquell tot aquell terreny, una senyora de Rimini, va heretar els terrenys i va constituir-se la República de San Marino. Al temps dels Llombards, San Marino va ser propietat del ducat de Spoleto. A començaments de l'edat mitjana es va formar una comunitat monàstica i la comuna va aconseguir conservar durant segles la seva pròpia independència. En part, gràcies a la inaccessibilitat del poble. El terreny disputat per les famílies de Rimini i Montefeltro van aconseguir augmentar el seu territori i les normes constitucionals del país es van redactar el 8 d'octubre del 1600. Durant la seva història, San Marino ha estat ocupat militarment 3 vegades. El 1503, César Borgia va ocupar la República durant uns mesos. El 1739, el cardenal Alberoni va tornar a envair el petit estat, però la desobediència civil i les protestes davant del papa Clement XII van donar resultats i Alberoni va marxar. L'última ocupació va ser la del 1944. San Marino era un país neutral en la Segona Guerra Mundial, però l'exèrcit alemany el va ocupar durant la seva retirada. Durant aquest període es va lliurar la batalla de San Marino. El 1988 el país ingressa en el Consell d'Europa com a membre de ple dret i el 92 entra a les Nacions Unides. El 2002 adopta l'euro com a moneda. Dietro lo schermo del cinema
si nasconde una storia da favola. Pel que fa a les visites purament turístiques, cal veure la plaça de la Llibertat, l'església de Sant Francesc i les fortaleses. Això en termes generals. Però un bon lloc per començar la visita és la porta de Sant Francesc, justament una de les més monumentals de la muralla, al costat l'església i el convent del mateix sant. L'església és de 1376 i el convent un dels més antics de les ciutats. Avui és la seu del Museu d'Art Sacro i Regional. La proposta segueix per la plaça Titano, on podem trobar el Palau Pergami, seu del Museu Estatal de San Marino. En l'interior, restes arqueològiques, pintures i escultures del segle XVI i XIX. Pintures i escultures que van sortir del convent de Santa Clara, algunes d'elles. També numismàtica i mostres d'art egipci, etrusc i grec. Altres places a visitar, la plaça Garibaldi i la plaça Llibertat i el mirador de San Marino dos Cantoni. La seu del govern de San Marino es troba en el Palau Públic. L'última restauració d'aquest edifici es va fer el 1996. Jo em reservaria una estona per fer aquesta visita perquè s'ho val. A l'altra banda de la plaça trobem el Teatre de l'Estat,
I també hem de visitar San Marino perquè s'ho mereixen. Dues torres de les tres que té la muralla, dues que es pot fer la visita, la Torre de Guaita i la Torre de Cesta. Una bona manera d'arribar a San Marino és aterrant a l'aeroport de Bolònia i llogar un cotxe fins a arribar a aquest petit estat independent amb una història curiosa i interessant.